confort per tots vosaltres.
Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem Cristian Gómez. És l'entrenador de l'Hospitalet, o era l'entrenador de l'Hospitalet, que ha dit prou. No va fer pels resultats, va plegar perquè, mentre diumenge dirigia l'equip des de la banda, uns energúmens agredien el seu pare i el seu germà a la grada. La seva frase de comiat és lapidària.
Lo estoy pasando mal entre semana, sufro mucho, no lo quiero, y más que por mí, que a mí me da igual un poco ya mi familia, que lo que he visto hoy no lo quiero volver a ver, y sé que así es el fútbol, por desgracia, que hay cuatro cafres en la grada que hacen más ruido que 800, pero no quiero ver a mi hermano, ni a mi tío, ni a mi padre peleando, porque no, y que mi mujer se tenga que ir al otro lado, porque una cosa es que digan que el míster es malo, pero otra es que me insulten, y eso, sé que es el fútbol así, por desgracia, pero no lo voy a consentir, y ya está, en esas estamos.
No ho vol consentir. És un gest que hauria de fer-nos reflexionar sobre actituds que encara sobreviuen a l'esport preferit dels catalans. Perquè el que va passar diumenge no és una anècdota aïllada. Hi ha fets similars que es repeteixen cada cap de setmana en camps de futbol arreu del país. Des de primera divisió fins als equips escolars dels més petits. El futbol és capaç de donar-nos les alegries més grans, de treure el millor dels qui s'hi dediquen o de fer comunitat. Però també és capaç de mostrar les pulsions més baixes de la gent. Quants pares i mares hi ha que són ciutadans exemplars, de dilluns a divendres, però que el dia del partit es transformen. Adults que converteixen la grada en una trinxera de violència verbal o física i que aboquen així les seves frustracions sobre àrbitres, jugadors o seguidors rivals. Encara hi ha àrbitres adolescents que han de sortir al camp plorant o escortats. Per això és un món que s'ha de vigilar de prop. Seria injust dir que no es fa res, també és veritat, per aturar aquests comportaments. Al contrari, s'està fent molta feina des de les institucions i dels clubs. La Federació, per exemple, Catalana de Futbol, fa anys que pica pedra amb la campanya Zero Insults a la Grada. Els àrbitres tenen el poder i el protocol per aturar els partits si senten insults o amenaces. I als camps, dels més joves, s'ha normalitzat la figura del delegat de la grada, que és una figura que vigila la pròpia afició per posar pau, si cal. Però que eines així siguin necessàries també és un senyal que el problema de fons encara es viu. Tot i les mesures preventives, protocols i campanyes, diumenge va tornar a passar. I és que el futbol, com la política, hi ha una veritat que perviu. La minoria sorollosa, aquells quatre cafres que denunciava ahir Gómez, encara tenen el poder d'espatllar-ho tot. Cal seguir assenyalant, sense miraments, les actituds minoritàries i violentes, siguin on siguin. La tolerància zero i la dignitat són el camí més efectiu contra la violència, al món del futbol i a tot arreu.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 10 de febrer de 2026. Ens despertem amb 3 graus a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Folgueroles, a Osona, i 12 graus a Cunit, i amb pluja a les comarques de Lleida, que durant el dia tendirà a quedar concentrada al Pirineu i al Prepirineu, avui amb una cota neu alta per sobre dels 2.000 metres. Tindrem vent també a la meitat sud de Catalunya, un vent de ponent que s'encarregarà de fer disparar les temperatures. Avui a molts llocs de la costa i del prelitoral podrien arribar fins als 20 graus o fins als 22 o 23 graus a les Terres de l'Ebre. Amb un dia amb núvols, clarianes, fins i tot també amb estones de sol, a l'espera que aquest vent es reforci, sobretot a última hora del dia i de cara a demà.
Avui entrevistarem a Cristian Gómez, l'entrenador de l'Hospitalet, que ha dit prou d'aquí a pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio, el dia en què els trens ja no tenim vaga de maquinistes.
Jo vaig al Prat, que l'ha agafat el tren a Sagunt de Calafell, de les 5:29 no ha passat, de les 5:48 no ha passat, i després ha passat un fora d'hora a les 6:27, una cosa així.
El senyor explicava ara fa uns minuts al matí de Catalunya Ràdio la Iolanda, una usuària de Rodalies. La vaga de maquinistes està desconvocada després d'un acord amb els principals sindicats. De tota manera, com sentíem, no es pot cantar victòria. D'una banda, perquè el servei continua sense estar completament estabilitzat des de l'accident de Gelida, i de l'altra, perquè els sindicats minoritaris, com la CGT, han decidit mantenir la vaga tant per avui com per demà, perquè creuen que l'acord no suposa un canvi de model. Tornem en directe a l'estació de Sant Joan Garcia. Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com va ara mateix el servei?
Ara mateix tenim rodalies al 80% de l'oferta programada per avui. Una oferta ja restringida des de l'accident de Gelida. Hi ha hagut algun tren que no ha sortit i hi ha retards a la majoria de línies. Ara mateix veiem que la més afectada és la R2 Sud. Per què passa això si ja no hi ha vaga? Doncs perquè hi va... per diversos factors. Per exemple, hi va haver treballadors que van fer vaga, els torns que van acabar a les 12 de la nit i no van rebre els avisos del servei. També recordem-ho perquè hi ha sindicats minoritaris, com la CGT, que no recolzen l'acord assolit entre el Ministeri, AMSEMAF, Comissions i UGT, i això també es pot fer notar. Tot plegat fa que l'arrencada del servei sigui com és, que no sigui completa, que hi hagi trens que no són on toca i que hi hagi trens que sí que són on toca, però el que no hi ha és maquinista. Sigui com sigui, 80% del servei, del 80% de l'oferta. Això fa que passin molts més trens, per exemple, que ahir, i que molts usuaris amb qui parlem avui ens diguin que de moment, han arribat.
Vinc d'Arenys de Mar, el tren havia de passar a les 6:04 i 6, i sí, ha passat a les 9:00, totes les estacions perfecte. Ui, sí, per tornar no ho sé, he arribat.
A l'alta velocitat, de moment, no veiem afectacions.
Gràcies, Joan Garcia, des de l'estació de Sants, sortint també de Barcelona per veure si realment s'està complint aquest acord i els maquinistes avui sí que treballen. Sant Vicenç de Calders, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, aquí a Sant Vicenç de Calders. Els trens de primera hora han sortit a l'hora que tocava. Els maquinistes s'han presentat, han fet circular els trens de la R2 Sud i de la R4. Són aquí Sant Vicenç de Calders és capçalera d'aquestes dues línies. Estan funcionant amb certa normalitat fins ara, perquè ara, per exemple, el tren de les 8 que havia de sortir de la R2 Sud encara no ha arribat aquí a l'andana, i per tant aquest sortirà segur amb retard. Els regionals, algun ha arribat puntual com un de Reus, però la majoria porten entre un quart d'hora i 30 minuts o 35 minuts de retard, i la gent aquí, com sempre, agafant el primer tren que pot per anar a Barcelona, o els que van a les parades intermèdies, doncs agafant o esperant els R2 Sud o a l'R4. La gent aquí ve amb molt de temps, i els pocs que s'atreveixen a seguir a agafar el tren s'ho prenen amb resignació, com ja fa molts dies que ho fan.
Hemos sufrido tanto para ir, para volver. Esperemos que llegamos a tiempo. Y, pero aún así vengo con media hora de antelación para que no puedo ir tarde al trabajo.
Que està sent algo molt malament, perquè la gent que treballem, vull dir, passes mal, molt de temps amb el tren, vull dir, moltes esperes, vull dir, tens intranquilitat perquè no saps si arribes bé.
Tot plegat, com dèiem, després d'aquest acord entre els sindicats i el Ministeri de Transports. Madrid, Àngels Lafuente.
Les mesures que recull l'acord estan encaminades a reforçar la seguretat dels trens, a garantir la inversió en manteniment de la xarxa pels pròxims 5 anys i augmentar les plantilles tant de DIF, amb 2.400 noves places, com de Renfe, amb 1.200 nous contractes. Un acord que Diego Martín, de SEMAF, valorava sense estalviar adjectius.
Pero creemos que es histórico, puesto que se abordan muchas modificaciones de la legislación actual y, sobre todo, muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y sobre todo también los profesionales necesarios.
Pel que fa a la millora d'inversions en manteniment, aquest any serà de 861 milions d'euros, xifra que s'incrementarà fins als 1.179 milions al 2030. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta nit passada, la vicepresidenta de l'Associació de la Promoció del Transport Públic, Mercedes Vidal, destacava l'acord en declaracions al Catalunya Nit.
Bueno, veiem un acord força positiu que s'ha treballat entre el Ministeri i els maquinistes. Sí que és cert que hi ha encara doncs, sindicats minoritaris que mantenen la vaga, per tant, ja només per això doncs demà no hi hauria normalitat, però bueno, la normalitat de Rodalies doncs, ja sabem quina és.
I amb aquest acord sobre la taula, avui es reuneix el govern. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Compareixerà després la portaveu, la també consellera de Territori, Sílvia Paneque, al voltant de qui s'han acumulat les peticions de dimissió, davant d'un servei que, per cert, ja se'ns diu que trigarà a millorar del tot. Ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, el comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, recordava la feina de reparació que encara s'ha de fer a la xarxa.
Aquests 130 punts requereixen, en algun cas, que les línies estiguin tallades. De fet, encara n'hi ha alguna que no està oberta a la circulació de tràfic de viatgers. I, en segon lloc, totes les línies obertes, hi ha moltes limitacions temporals de velocitat.
Per cert, que també avui el Parlament acull un debat monogràfic sobre la crisi de l'estat del benestar, l'impulsa Junts per a Catalunya. Dijous s'haurien de votar les propostes de resolució.
Doncs davant de tot aquest panorama, el diari El País posa en portada una enquesta segons la qual gairebé la meitat dels usuaris es plantegen deixar de viatjar en tren o ja ho han fet.
Sí, un 58% afirma que el sistema ferroviari espanyol li ofereix poca o cap desconfiança. Un 24% diu que es promia no agafar mai més el tren i un 20% diu que ja ho ha fet, que ja ha renunciat a agafar el tren. Són dades, és veritat, que per tot Espanya, després no només de l'accident de Gelida, sinó sobretot després de l'accident de Còrdoba, però tot i així hi ha dades cridaneres. Per exemple, les generacions més joves són les que més es plantegen renunciar al tren. I els encastats també valoren d'una manera més negativa que no pas positiva serveis com el de Rodalies.
I una última cosa de transports. Avui es tallarà la línia T4 del tram Besòs.
Sí, d'aquí un parell d'hores, des de les 10 del matí fins la 1 de la tarda, entre les estacions de Glòries i el Maresme, en aquest cas els motius són les feines per retirar els nius de cotorres que hi ha als arbres de la Diagonal. A canvi, el tram reforçarà la línia T6.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre és el canvi climàtic. Perquè és una de les novetats de la nit. Es confirma no només que hem tingut un gener molt fred, sinó que ha estat el gener més fred a Europa dels últims 16 anys.
Sí, són les dades de Copernicus, que és aquest sistema europeu de vigilància del canvi climàtic, que diu que la temperatura mitjana europea al mes de gener va ser de 2,34 graus sota zero, més d'un grau i mig per sota de la mitjana. És el gener més fred, com deies, des de l'any 2010. Ara bé, l'altra cara de la moneda és l'hemisferi sud del planeta. Allà, els episodis de calor extrema han fet que aquest mes de gener sigui, en conjunt, el cinquè mes més càlid des que s'ha registrat mai a escala global. Uns episodis, en aquest cas a l'hemisferi sud, que han provocat incendis forestals i inundacions també molt greus.
I avui també expliquem que s'evidencia cada cop més els efectes de les altes temperatures. Un estudi d'investigadors de Lleida alerta que les onades de calor tenen un impacte creixent en les urgències dels hospitals i reclamen també plans de contingència, com els que s'activen a l'hivern. Estela Bussoms.
Han analitzat 4 milions i mig de visites que s'han atès durant 5 anys en 8 centres hospitalaris públics de Catalunya. I en concret han comprovat que si fa uns anys l'estiu era una època tranquil·la pel que fa al volum assistencial a les urgències, ara, quan la calor es dispara, les visites no baixen, al contrari, i són més greus. Per això l'investigador i director clínic territorial d'urgències de Lleida, Oriol Lloguero, fa aquesta reflexió.
La novetat, i per això l'han publicat en aquesta revista, és que ostres, l'estiu no és poca broma, perquè ens preparem 100.000 plans d'assistència per l'hivern, fent plans de contingència, però a l'estiu seguim donant vacances a tots els professionals perquè sembla que no hagi de passar res, no? Doncs ja veiem que no.
Des de Lleida, Estela Bussoms per al matí de Catalunya Ràdio.
I l'altra cara de la moneda és als Estats Units. La novetat del matí és que Donald Trump prepara una enorme marxa enrere en la lluita contra el canvi climàtic.
Sí, atenció amb això, perquè ho expliquen al New York Times i Wall Street Journal. Els dos diaris avancen que aquesta mateixa setmana l'administració de Donald Trump derogarà una conclusió científica que es va aprovar en època de Barack Obama i que identifica els gasos que causen efecte hivernacle. Aquesta conclusió científica serveix de base per regular aquests gasos. Esborrant aquesta conclusió, a la pràctica s'eliminaran els límits que es van posar a les empreses perquè contaminessin menys. És important perquè, a diferència dels canvis en la política federal, que s'ha convertit en rutina quan les administracions canvien de mans, eliminar aquesta conclusió pot hipotecar no només aquest govern, sinó tots els que vinguin a partir d'ara.
I encara parlant del temps, milers de persones, la majoria de la província de Cádiz, continuen desplaçades de casa pels efectes de les borrasques que han provocat 11.000 desallotjaments a Andalusia. El País Valencià i Galícia tornen a estar ara mateix en alerta taronja. I a Catalunya tenim una certa treva, tot i que demà podria arribar un temporal de vent de primera categoria, sobretot entre Barcelona i Tarragona. Aquests són els principals temes del dia. D'aquí a un minut repassem els bàsics del matí.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Amb la gamma de vehicles per a professionals de Peugeot, estem llestos per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional, gaudiràs de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 de febrer per donar energia al teu negoci. Consulta la teva oferta a peugeot.es.
Peugeot. Si continues dubtant si 17 milions són un bon regal per al pare, pregunta-ho si vols, però no crec que 17 milions siguin la típica cosa que deixes en un calaix i ja no te'n recordes. 17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia del Pare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia del Pare. El 19 de març, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí, repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, Pol Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia!
Bon dia!
I comencem amb dues notícies d'aquesta hora. La primera és el desallotjament previst d'un assentament de la zona franca de Barcelona. Hi vivien 400 persones, tot i que aquest matí en quedaven moltes menys. I l'Ajuntament s'escarrassa a insistir que és per motius de salubritat. Anem cap allà. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia, sí. Ara hi ha presència policial, mitja dotzena de furgonetes de la brigada mòbil dels Mossos, que no han sortit del vehicle, Guàrdia Urbana, amb granotes blanques, són epis, com els de la pandèmia, i Policia Nacional amb l'uniforme reglamentari. L'Ajuntament ordena aquest desallotjament d'aquests terrenys del Consorci de la Zona Franca per derratitzar el terreny. És una... Ara mateix el que estem veient és com, de forma pacífica, aquestes persones que vivien aquí en tendes de campanya d'individuals o de dues persones, tranquil·lament estan retirant-se. Molts han marxat uns metres més enllà, sota el pont de la Ronda Litoral. Altres han anat a l'assentament que hi ha des de fa molt de temps a Montjuïc. Des de l'associació de veïns, Roque, de la Comissió d'Habitatge de la Federació, denuncia que el desallotjament no soluciona el problema.
Mira, lo que sabemos que desde ayer algunos se están desplazando hacia más arriba, pero están un poco más dispersos ahora. Y llevan más de un año, hay gente que lleva más de un año aquí. Sí, hay argelinos, marroquíes, varias nacionalidades sudamericanas y nigerianos también, ¿no?
Sí, y algunas mujeres.
Y algunas mujeres, fundamentalmente sudamericanos.
Aquesta és la primera notícia d'última hora. La segona la tenim en marxa també aquesta hora, una operació dels Mossos d'Esquadra contra l'organització criminal internacional implicada en el tràfic d'haixís i també d'altres substàncies.
Sí, s'estan fent una desena d'entrades a diferents localitats com Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Tiana, Calella, Montcadi, Reixac i Sant Llorenç del Penedès. Hi participen més de 120 efectius de diferents unitats de la policia catalana. A més, també s'estan fent registres a Marbella, a Màlaga i a Taús de Saragossa. La investigació està en mans d'un jutjat de Badalona i la Fiscalia Antimàfia de Milà, que han decretat el secret de les actuacions.
I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Amb ell comentarem que en la investigació de la pesta porcina torna la tesi de l'entrepà. El Ministeri d'Agricultura apunta que l'origen del brot podria ser el contacte dels senglars amb carn contaminada i descarta el laboratori de l'IRTA. Júlia Albacar.
L'informe dels experts estatals ha descartat que l'origen del brot pugui estar al laboratori de l'IRTA perquè el virus amb què treballen no és el mateix que ha infectat els senglars i apunten que la hipòtesi més probable és que el contagi s'hauria fet pel contacte dels animals amb residus carnis contaminats. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, es mostra satisfet perquè l'informe hagi confirmat el que ja havia avançat l'Institut de Recerca Biomèdica, però demana prudència.
Prudència, que continuïn treballant. Avui sabem que això no ha sortit del CRESA i, per tant, cal seguir avançant amb la seqüenciació i amb l'origen.
L'informe també proposa crear una franja sense senglars al voltant del focus per contenir el brot. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
I una notícia que avui us avança al matí de Catalunya Ràdio. Treballadors de Correus denuncien que l'empresa prioritza l'enviament de paquets de grans companyies al petit correu. Això explica per què fins fa 4 dies encara repartien postals de Nadal.
El cartell delegat de la CGT a les comarques de Barcelona, Albert Marín, constatava al matí de Catalunya Ràdio el que per molt ja era un secret de domini públic.
Com arriba tot aquest gruix de feina, que sobretot paqueteria comercial, des d'Amazon a Inditex o d'altres companyies, Zalando, etcètera, des dels nostres llocs de treball se'ns donen instrucció de que s'han de prioritzar aquests enviaments que estan compromesos o pel que sigui, no?
I posava aquest exemple de falta de personal.
Falta de personal, la manca de cobertura de llocs de treball. Posar-te l'exemple de la meva oficina, que en l'últim any s'han marxat 4 persones, una per trasllat i 3 per jubilació, i no han cobert cap d'aquestes vacants, ni amb contractació ni amb personal estable.
Una denúncia que arriba després que Dinamarca tanqués el servei de correu postal i deixés l'entrega de paquets a mans de companyies privades. Aquest programa s'ha posat en contacte amb Correus, però no han respost.
Perquè tenen molta feina. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem amb el líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández. Comentarem amb ell les relacions amb Vox, sobretot davant dels resultats de les eleccions aragoneses.
Vox, que ha doblat resultats a l'Aragó, ja ha avançat que vol més poder del que van pactar després de les últimes eleccions en aquella comunitat. Els d'Abascal volen, per exemple, conselleries importants, a part de polítiques anti-immigració, contra la transició ecològica o també abaixar impostos. El PP, per la seva banda, demana evitar bloquejos.
Vox no puede convertirse en un muro, porque yo no soy Sánchez. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada.
Si quiere un cambio de rumbo real, puede contar con Vox.
Per cert, que avui el periòdico destaca que Vox va superar el PSOE en un de cada 4 municipis de l'Aragó. es va consolidar en zones rurals o a l'antic cinturó vermell a Saragossa.
I si a l'Aragó comencen les negociacions, a Extremadura continuen encallades.
I avui la popular Maria Guardiola serà proposada oficialment com a candidata a la investidura sense haver arribat encara a un acord amb l'ultradreta. Si a principis de maig no hi ha pacte, es repetirien les eleccions.
Mentrestant, avui el Consell de Ministres aprovarà l'avantprojecte de llei de gestió pública sanitària. La idea d'aquest text és frenar la privatització de la sanitat en comunitats governades pel Partit Popular, com per exemple Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Aquesta nova llei derogarà l'aprovada pel govern d'Aznar el 97, que va obrir la porta a models com el de Quirón o Rivera Salut, empreses que gestionen i fins i tot construeixen hospitals públics. Ho ha avançat la SER, ho ha confirmat aquesta casa. A partir d'ara, la privatització serà extraordinària sempre que la sanitat pública no pugui prestar un servei i hi haurà més requisits i controls. I els governs autonòmics ho hauran de justificar prèviament i la petició l'analitzarà un comitè d'experts. Avui defensarà Mònica García, que fa temps que critica aquests models.
El problema es que se ha pervertido esta colaboración público-privada, como se quiera llamar, en una parasitación público-privada. Y entonces se nos está yendo el presupuesto, se nos está yendo la salud de los ciudadanos a las cuentas de resultados de estas empresas.
Ara bé, aquests requisits seran per a nous projectes, els que ja funcionen, es regiran per les normes en el moment que van començar a funcionar.
Tot plegat mentre Gabriel Rufián s'ha quedat sol en la seva intenció de fer una candidatura unitària dels partits a l'esquerra del PSOE de cara a les properes eleccions generals. Txell Vallespí.
Gabriel Rufián insisteix a fer una candidatura unitària d'esquerres per frenar la dreta i l'extrema dreta després de la victòria del PP i l'auge de Vox a l'Aragó. Però la secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ho descarta així.
Esquerra Republicana es presentarà a les generals amb les sigles d'Esquerra Republicana. Si ell vol ser candidat, ho serà i té totes les ganes. Per tant, si ell vol ser, ho serà.
Des dels comuns, Gerardo Pisarello no tanca del tot la porta a una candidatura unitària.
És encomiable que tingui aquesta vocació, però això s'ha de poder parlar de manera discreta entre les diferents organitzacions.
En canvi, partits com Sumar, el BNG o Bildu ja han deixat clar que s'hi oposen, cosa que tranquil·litza la direcció d'Esquerra Republicana. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens despertem també amb una entrevista d'Emmanuel Macron al País. El president francès diu que l'estratègia de doblegar-se davant dels Estats Units no dona resultats.
Macron defensa una Europa sobirana davant dels atacs de Trump i un panorama d'inestabilitat permanent. No és l'única entrevista del president francès, també en publiquen el Financial Times i Le Monde, on insisteix que l'acord amb el Mercosur és dolent.
I tota la premsa es fa ressò, també tota la premsa, de que Cuba és a punt de quedar-se sense combustible.
És conseqüència de l'embargament i les amenaces dels Estats Units d'imposar arancels a qui subministri petroli a l'illa Caribe. L'escassetat ja afecta el turisme, la principal font de divises de Cuba, perquè els aeroports s'han quedat sense querosè. Les companyies Iberia i Air Europa han anunciat que en els vols directes de tornada hauran de fer escala a la República Dominicana per omplir el dipòsit.
I un dia més hem de seguir parlant de Bad Bunny. Marc ha esborrat tot el contingut del seu Instagram. El seu perfil, que té 53 milions de seguidors, només hi queda un enllaç al seu àlbum Debí tirar més fotos.
I això ha fet disparar totes les especulacions. Els seguidors diuen que això podria ser l'antesala d'un gran anunci o simplement un punt i a part per tancar una etapa després de l'èxit d'aquests mesos amb els Grammy o la Super Bowl. Hi ha qui diu també que l'acció podria tenir a veure amb la controvèrsia que ha creat el seu show a la Super Bowl i que va rebre dures crítiques del president dels Estats Units.
Són les 8:23. I continua el judici pel cas Pujol. Només un testimoni ha reconegut un pagament a un compte que Jordi Pujol Ferrusola tenia a Andorra.
Han declarat 9 testimonis i només Núria Villena ha reconegut un pagament de 10 milions de pessetes per un projecte que pretenia dur estudiants dels Estats Units a Andorra. La resta de testimonis han dit que només coneixien l'acusat i per la televisió.
Nunca he tenido 7.000 euros.
7 millones.
O 7 millones, perdón. Nunca he tenido esa cantidad. O sea, no.
No sé de qué me está hablando.
¿Sabes si en esa cuenta se llegó a almacenar 90 millones de pesetas?
No sé nada de nada. Si eso es cierto, la tercera parte deben ser míos. Dígame dónde tengo que ir a cobrar.
Segons la Fiscalia, Jordi Pujol Ferrusola va ocultar la fortuna familiar a Andorra fent moviments sense base econòmica real amb comptes de terceres persones.
I avui també hem de parlar del cas Epstein. Diverses novetats.
Jeffrey Epstein case, Ghislaine Maxwell appearing virtually before a House committee pleading the fifth today. Tonight you'll see the video right here.
La primera és que la còmplice d'Epstein s'ofereix a parlar només si l'indulten.
Ghislaine Maxwell està condemnada per facilitar-li noies al magnat. Ahir es va negar a respondre a les preguntes de la comissió del Congrés que investiga el cas, però va dir que ho faria si la treuen a la presó.
I l'altra novetat...
Charles!
Aquests són els crits que rebia el rei d'Anglaterra.
El van escridassar tot que el monarca es va declarar disposada a col·lapsar la investigació contra el seu germà Andreu, que era molt pròxim d'Epstein. El primer ministre britànic assegura que no plegarà, tot i les pressions del seu partit per haver nomenat l'ambaixador Peter Mandelson, també amic del magnat pedòfil.
I hem de parlar també d'addiccions. Alerta amb les dades de persones enganxades a jocs d'atzar perquè augmenten sobretot entre els nois de 14 a 18 anys.
Segons dades del Ministeri, més d'un 8% fan un ús problemàtic, mentre que entre les noies la xifra no arriba al 2%. Apunten que el que crea més addicció són els jocs online.
I atenció amb això, perquè 3 cafès al dia redueixen el risc d'Alzheimer.
Però només si tenen cafeïna. L'estudi l'ha fet la Universitat de Harvard amb 131.000 persones que han observat durant 37 anys. També han demostrat un efecte protector del te davant la demència amb un consum d'una o dues tasses al dia, no només per la cafeïna, sinó també pels polifenols, que tenen efectes antioxidants i neuroprotectors.
I abans dels esports, un apunt de música.
Això era un senyor que era rellotger.
Perquè Joan Miquel Oliver, Masoni i Jan Andreu s'afegeixen al cartell del Festival Ítaca, tots tres se sumen als caps de cartell com Sidoní, Love of Lesbian, la Ludwig Van o 31 Fam. El festival comença el 4 d'abril a l'Escala i s'acabarà el 5 de juliol a Calella de Palafrugell.
7 segons seran les 8 i 26.
Barnasants arriba amb els millors noms de la cançó d'autor d'avui. Ariel Roth, Carmen Consoli i l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya. Llac Gener 76, el duet Borja Panalba i Meritxell Gené. Brahms, homenatge a Robe Iniesta, Martirio, Feliu Ventura o Cris Joanico. I molts més. Consulta la programació a barnasants.com.
Fa gairebé 50 anys que estan casats. Han viscut dues mudances, han tingut 6 nets i moltes discussions pel comandament de la tele. Cada febrer, però, ell repeteix el mateix gest. Li regala un dècim de Sant Valentí. Ella sempre li diu que tant de bo els toqui. I ell sempre contesta que ell ja li va tocar fa gairebé 50 anys. Aquest 14 de febrer, celebra la teva història d'amor amb 15 milions del sorteig de Sant Valentí de Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra. Apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Va arribar amb un embaràs perfecte, amb un nen que en principi estava sa. Tot és buscar la vida.
No hi ha força més bèstia.
No hi ha diners per investigar, no podrem arribar a fer res.
Més intensa.
Havíem de posar-nos a treballar amb el que no hi havia fet.
Més poderosa.
El camí no el teníem dibuixat i l'estem dibuixant ara.
Que l'amor d'una mare.
Molta gent ens deia que érem bojos. No arribareu mai a l'objectiu. Necessiteu milions.
Nits sense ficció. Moure muntanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquesta nit.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, Robert Prat, l'Espanyol perd a Villarreal 4-1.
Partit fluix dels blanquiblaus que van protestar per un gol anul·lat a Omar amb empat a 0 al marcador. Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
La primera part no és per marxar 2-0 perdent, ni molt menys. Sí que la segona, quan hem volgut anar a apretar dalt, ens han matat, hem volgut intentar ficar-nos al partit amb un gol ràpid i ha sigut un error, perquè ells a la transició no s'han liquidat, no hem sigut agressius, no hem sabut parar les contres i a partir d'aquí el partit ja està liquidat, clar.
Els blanquiblaus només han sumat un punt dels últims 18.
Rafa Juste exerceix des d'avui com a president interí del Barça.
Amb un Laporta que ha assegurat que encara el procés amb empenta.
Amb força d'esperit, amb energia, amb ganes d'explicar l'obra que hem fet, amb ganes d'explicar com culminarem aquesta obra si guanyem, amb ganes d'explicar l'experiència que tenim i les ganes que tenim de defensar el Barça, perquè l'estimació que tenim pel Barça passa per defensar el Barça contra tot i contra tots.
El cens disponible entre el 15 de febrer i el 23 i el 2 de març els precandidats han de recollir les 2.300 signatures. 15 de març, data de les eleccions.
I atenció, perquè l'entrenador de l'Hospitalet de Futbol plega pels insults i amenaces a la seva família.
A l'últim partit jugat a casa contra l'Escala, el pare de Cristian Gómez, l'entrenador, el seu germà i el seu tiet van ser assetjats per uns aficionats que l'insultaven i s'hi van encarar. En aquest moment es va produir l'agressió. Gómez diu que és intolerable.
Lo que he visto hoy no lo quiero volver a ver y sé que así es el fútbol, por desgracia, que hay cuatro cafres en la grada que hacen más ruido que 800, pero no quiero ver a mi hermano, ni a mi tío, ni a mi padre peleando, ¿por qué no? Y que mi mujer se tenga que ir al otro lado, porque Porque una cosa es que digan que el míster es malo, pero otra es que me insulten, y eso, sé que es el fútbol así, por desgracia, pero no lo voy a consentir.
En temps d'agora, ara parlarem amb l'entrenador de l'Hospitalet, Cristian Gómez. Hauran de tornar a operar la campiona d'esquí Lindsay Vonn de la tíbia. Assegura que no té res a veure l'accident que va tenir amb el fet de córrer amb els lligaments trencats. I avui, participació catalana als Jocs Olímpics d'hivern.
Són 8:45 i el matí arrenca pendent de... Els trens. Avui ja no hi ha vaga, però hi ha retards a la majoria de línies. Estació de Sant Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia. Tenim rodalies al 80% de l'oferta programada per avui, ja restringida des de l'accident de Gelida. Hi ha hagut algun tren que no ha sortit i hi ha retards a la majoria de línies. La més afectada és la R2 Sud. Els efectes de la vaga, i perquè hi ha sindicats minoritaris que no recolzen l'acord d'ahir dels majoritaris amb el Ministeri, hi ha trens que no són on toca, o sí que hi són, però el que no hi ha és maquinista. O sigui, com sigui, aquest 80% del servei, del 80% de l'oferta, fa que passin molts més trens que ahir i que la majoria d'usuaris avui ens diguin que de moment han arribat. A l'alta velocitat, de moment, no hi veiem afectacions.
Un matí que també arrenca pendent de les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, per accidents, la C33 a Montcada cap a Barcelona, cap al nus de Trinitat, també la 2 a Martorell cap a la P7, però és que la 2 té cua molt compactada entre Martorell i Sant Boi de Llobregat, i també en aquest tram la B23, també, però C58 entre Terrassa i Cerdanyola.
I punts taronja.
El nus de la Trinitat, també les dues rondes que van molt plenes, sobretot en sentit Llobregat, però també C31 a Badalona, i alerta per aquesta incidència que us mencionàvem a la C33.
I aquesta hora també estem molt pendents d'aquest desallotjament de les més de 400 persones que viuen en tendes a la zona franca de Barcelona. Allà hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, estan plegant les tendes de campanya i davant de la presència policial, de Policia Nacional, Guàrdia Urbana, vestits amb granotes per evitar infeccions. És l'argument que dona l'Ajuntament de Barcelona. S'ha de desratitzar aquesta zona. Ells consideren, les persones que estan aquí assentades des de fa un any, que la desratització és una excusa per dividir-los i dispersar-los. Molts han marxat a sota el pont de la Ronda i també a Montjuïc.
I ho acabem de saber, atenció, perquè partits de Sumar presentaran la seva nova aliança la setmana vinent amb la vista posada a les eleccions generals. Tània Tàpia, Madrid, bon dia.
Bon dia. Són els partits que tenen ministeri, que estan al govern, és a dir, Més Madrid, Comuns, Moviment Sumar i Esquerra Unida, que faran un primer acte públic amb la vista posada a reeditar una coalició àmplia d'esquerres sòlida, diuen, de cara a les generals. I volen sumar-hi més partits i moviments socials. Serà el 21 de febrer al Círculo de Bellas Artes de Madrid. No se sap encara sota quin nom es volen presentar i tampoc si Yolanda Díaz en continuarà sent la cara visible.
I també a Madrid, d'aquí a una hora, Íñigo Errejón ha de comparèixer al jutjat perquè li comuniquin que va al judici pel cas d'Elisa Murià. Avui parlarem d'aquest cas, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs de seguida parlarem amb Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per analitzar l'origen de la pesta porcina. També parlarem amb Alejandro Fernández, president del PP Catalunya, just dos dies després de les eleccions aragoneses. I anirem fins a la Sagrada Família per parlar amb el seu arquitecte, Jordi Faulí.
El dia en què tancarem el matí amb els temes pendents, i abans amb Sergi Pàmies. Tot plegat ho comentarem avui també a l'Àgora amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, què ens espera per avui? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs un temps variable i sobretot marcat per una pujada marcada de la temperatura a la costa i al prelitoral, amb vent de ponent que farà disparar els termòmetres fins a valors de 20-22 graus, especialment també a les Terres de l'Ebre, que podrien passar d'aquestes xifres. Un temps que serà canviant. Núvols clarianes, però sí que una mica de pluja a aquesta hora a les comarques de Lleida, la Catalunya central. La pluja durant el dia que tendirà a quedar concentrada al Pirineu i al Prepirineu, amb una cota de neu avui molt alta, de més de 2.000 metres, i atenció al vent que comentava, perquè s'anirà reforçant durant el dia, serà especialment intens de cara a última hora del dia i sobretot també demà dimecres.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Bonpreuesclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, poden ser de fa, sol o metàl·liques, eren claus. Avui dimarts, un Enigmàrius futbolístic. Aquestes relacionen els periquitos amb Sherlock Holmes, de 5 lletres. Aquestes relacionen els periquitos amb Sherlock Holmes, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Plutó! Ganímedes!
Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Explica, explica. Què tal la cita?
Amor a primera vista. És que ho té tot.
Que estàs enamorat.
Enamorat, no. Hibriditzat. Wow.
Aquest mes tornaràs a enamorar-te als 10 hibridies Nissan. Del 6 al 16 de febrer, tens la millor tecnologia híbrida de Nissan des de 130 euros al mes. Enamora't tu també al teu concessionari, ja Nissan Ponés.
Escolta, no seria gran que el bar de la cantonada de tota la vida, que està ple de turistes i cafè d'especialitat, continués sent el bar de la cantonada de tota la vida?
Buah, seria molt gran.
Tan gran com el pot especial d'Euromillones. El divendres 20 de febrer, 130 milions més el millón extra.
Just així de gran.
Euromillones, el premi més gran per fer alguna cosa gran.
Nen, posa'ns el de sempre.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Després de trencar el somni de l'Albacete, el Barça ja és a la semifinal. El rei de copes fa camí per mantenir el seu regnat. Semifinal de Copa, partit d'anada. Atlètic de Madrid, Barça. Dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs si ajuntes quatre periodistes, el normal és que es parli de la professió, del futur, de les penes, segurament més penes que glòries. Hi ha hagut canvi de cadires perquè el Vicent avui no pot seure al seu lloc habitual perquè ve l'Alejandro Fernández d'aquí una estona, sí. I s'ha queixat de les altures del micro, de les cadires. És difícil complaure.
Mira, hi ha una cosa que és... Sí, perquè s'ha de ser exigent sempre.
Sí, perquè ja té una edat, també vostè.
Però hi ha una cosa
no?
que em rebenta i que em causa molta més gepa sí. de la que ja tinc habitualment, que són l'alçada de les piques per fregar plats, etc etc. És horrible, perquè estan pensades amb un criteri enanoide. I els que som gegantoides, doncs no hi ha manera.
Llavors t'has ajupit.
Ni que fossis el Jacob Elordi,
No sé, mira, m'havia semblat Mike. Que tampoc tens que siguis una persona gran.
Jo sé que l'enveja fa dir aquestes coses, però 1,82 és 1,82. A veure, xiquet.
Home, 1,82 està bé, però...
Està molt bé. Home, a veure, si fos García Albiol, també... pues necessitaria que la pica estiguera a 2 metres i més encara. Però, ostres, una miqueta més alta...
Però tu no vas fer obres a casa teva, no t'ho vas fer mida, això.
Clar, home.
Sí, no, però saps el que va passar en la cuina? Que la van comprar uns grans magatzems de nom que més val la pena no reproduir, en contra del meu criteri, perquè hi ha una sèrie de gent que s'encarrega d'això, i són de sèrie, i són baixetes.
Clar.
O sigui, ja no és que tu tingues un moble que te'l facis a mida i tal, ja venen...
El món s'està construint a la meva mida. Vicent, a mi em va perfecte.
Però tu et va bé, sí?
Sí, home, clar, jo soc molt petitona. O sigui que Com que, i tant que hi arribo, a veure, i si no m'espavilo, tu.
Exacte. Bueno, avui tenim molts temes sobre la taula. Ara parlarem també de la pesta porcina, que sembla que no hauria sortit del laboratori, per tant, torna a agafar força la teoria de l'entrepà. Però abans, centrant-nos amb la campanya que hem viscut aquestes últimes setmanes a l'Aragó, Azcona ha fet molta campanya contra Catalunya. Per exemple, ha dit això.
Aragón empeora y los independentistas catalanes mejoran. ¿Cómo se paga todo esto? Pues volverán a subirte los impuestos, porque tienen que pagar el precio de sus socios independentistas para mantenerse en la Moncloa.
O ha carregat directament contra Pilar Alegría, titllant-la directament de la candidata dels independentistas catalans.
Pilar Alegría no viene a defender Aragón. Pilar Alegría viene a defender a los independentistas catalanes. Viene a defender a los socios de Sánchez. Y los aragoneses no vamos a permitir ni que nos humillen ni arrodillarnos.
De seguida ens acompanyarà amb nosaltres Alejandro Fernández, president del Partit Popular, amb qui parlarem d'aquest resultat, perquè el Partit Popular ha guanyat les eleccions a l'Aragó, però ho ha fet perdent, en aquest cas, dos diputats. En tot cas, el que sí que podem concloure és que utilitzar Catalunya en campanya, doncs, funciona, Sara.
És un clàssic, no? I és un clàssic que no és patrimoni només del Partit Popular. I, si no, només fa falta que recordem quines afirmacions també feia el senyor Lambán versus Catalunya i quins conflictes, per motius electoralistes i polítics, veuria el senyor Lambán amb Catalunya, per exemple, amb les pintures de Sixena o amb la candidatura dels Jocs Olímpics, no?, que va preferir d'hivern, que va preferir fins i tot que es quedés sense jocs, que no pas compartir-los amb Catalunya. Per tant, malauradament, no és nova. És un discurs que ara el PSOE, via Pilar Alegría, no?, en el cas de l'Aragó, ha intentat doncs revertir, perquè, òbviament, en un context en què Pedro Sánchez depèn dels vots de les formacions independentistes d'arreu de l'Estat i molt particularment de les formacions catalanes, i de fet Pedro Sánchez governa precisament perquè el PSC va obtenir uns bons resultats a Catalunya, doncs òbviament aquí es produeix un canvi de rumb. Però no és tampoc un patrimoni exclusiu de l'Aragó que s'utilitzi la catalanofòbia per obtenir vots, i si no ja veuràs què passa amb Castella i Lleó, veurem què passa també amb Andalusia, i malauradament, insisteixo, això...
Però funciona, eh? Vull dir que el resultat... Mira, Vox, sí, ha duplicat els...
Si és que quan tu no has llaurat, no has cultivat una concepció de l'Estat plurinacional... Doncs passa el que passa. El problema és que fa molts pocs anys que s'intenta doncs inculcar aquesta concepció plurinacional de l'Estat, però que això s'ha produït entrant amb calçador, és a dir, des del moment en què el PSOE ha necessitat les formacions sobiranistes i perifèriques per poder governar. Per tant, doncs són més de 40 anys fent aquest discurs, no?, de situar el català, no?, com el català egoista i poc solidari, quan jo crec que fins i tot el model actual de finançament caducat demostra la solidaritat de Catalunya, perquè si tu ets la tercera en aportar i després et converteixes en la desena o onzena en rebre, serà perquè hi ha molta solidaritat per part de Catalunya a la caixa comuna de l'Estat, no?, que és el que s'està intentant reequilibrar amb el model de finançament. En tot cas, s'ha llaurat un perfil advers sobre Catalunya a la resta de l'Estat, i això ho utilitzen els partits, ara molt el Partit Popular, també especialment Vox, però també històricament el PSOE ha fet ús d'aquest manual, i es paga amb aquest preu.
Ana Grau.
Bé, a veure, a mi m'entristeixen molt aquests talls que heu posat, a mi sembla molt de brotxa gorda, i també és veritat el que dius, que la catalanofòbia funciona. També sembla, home, es va fent evident que els hi funciona més amb els uns que amb els altres. Per exemple, jo crec que Vox sí li funciona, perquè a més Vox té un discurs, no ja catalanòfob, sinó contrari a tot el que és l'estat de les autonomies. O sigui, Vox, diguem-ne, eliminaria. No, ja no parlem d'independències i coses així. Crec que el PP està una miqueta en aquest atzucac, en aquest bucle que no acaba de sortir, pues, perquè no, vull dir, no sé, potser fa massa seguidisme, desaprofita l'oportunitat de fer un discurs més subtil. També diré, home, que l'ús de la catalanofòbia en política també té a veure amb l'ús de la hispanofòbia en política que estem fent des d'aquí. Per exemple, Aragó és una... Si nosaltres ens queixem de desinversió, amb raó, de desinversió a Catalunya, imagina't de què no es poden queixar els aragonesos, que se'ls va cremar tot a l'estiu passat i com que no hi havia ni una galleda d'aigua per tirar-hi. Llavors, és clar, quan aquí tot... Quan jo no sé ni què és l'ou o la gallina, però si aquí tenim líders irresponsables que tot, fins i tot coses les que tenim dret, com un millor finançament, com una millor inversió en rodalies, com allò, es planteja sempre en clau hispanòfoba, en clau de sobirania, en clau d'estelada i no de sentit comú, doncs clar, es retroalimenta. Llavors penso que això hi ha partits polítics que els hi ve bé, que els hi ve bé, amb altres no els hi va tan bé, amb alguns els hi va bé una estona, però després no, i bueno, de fet, els que no ens va gens bé és els ciutadans, d'un lloc i de l'altre.
Pere. Sí, a veure, està claríssim que el president aragonès creu que la catalanofòbia, diguem-li, li funciona, no? Però si mirem la situació objectivament, doncs resulta que no li ha funcionat.
No, o sigui, hauria funcionat més a Vox, sí.
No, clar, però vull dir que, per tant, és absurd si ho fas perquè creus que això et funciona, quan en realitat el que estàs fent és comprar el marc de la teva competència més directa i, per tant, d'alguna manera portar electors cap a la teva competència més directa en comptes de tenir una actitud racional, moderada, com s'espera del Partit Popular, doncs bé, llavors doncs, et vas en contra teu, no? I, per tant, que funciona... Més aviat aquestes eleccions demostren que no ha funcionat, perquè si pensava fer-ho per guanyar vots, doncs resulta que ha perdut escons i ha quedat clar que la força emergent en el seu camp és la dreta més extrema, que l'intenta comprar el discurs, no només amb la catalanofòbia, convidant en Vito Quiles, una de les dels influencers de referència del món ultra, ni més ni menys que el teu acte final de campanya, no? Etcètera, etcètera. D'altra banda, hem d'admetre que tot el que és aquest creixement brutal de l'extrema dreta és un fenomen mundial i el món creix no per la catalanofòbia. Per tant, tots aquests ingredients jo crec que els hem de tenir sobre la taula per no enganyar-nos a nosaltres mateixos, entendre que la catalanofòbia és un factor tradicional que juga la dreta espanyola pensant que li és rendible, però que en canvi l'ensenyança d'aquestes eleccions mostren que la dreta democràtica, entre cometes com a mínim, doncs no li ha estat gens rendible apel·lar en aquestes baixes passions.
Sí, si em deixes dir només una cosa, és que precisament jo penso que has apuntat una idea molt important que a mi se m'ha agafat el tinter. Dius, a veure, quan a tu et creixen els extrems, per exemple, quan el PSOE li ha crescut l'extrema esquerra, bueno, tu pots fer seguidisme d'això o pots aprofitar l'oportunitat per diferenciar-te, per dir, bueno, doncs aquí tinc aquests senyors que són d'ultraesquerra i jo sóc d'esquerres, però jo no sóc tan ultra. Penso que Pedro Sánchez de vegades ha tingut l'habilitat de marcar aquesta diferència. El PP, en canvi, sembla que estigui hipnotitzat com un conill pels fars d'un cotxe, i ja que Vox existeix i que Vox no sembla que tingui ànims de desaparèixer, el que haurien de fer és aprofitar per diferenciar-se, per marcar diferències entre una dreta més moderada, més centrada, i no, en canvi, doncs, perquè si es conforma el paisatge ja es veu el que passa.
Vicent, breument, sisplau.
L'anticatalanisme que jo conec en Aragó i el País Valencià no respon a l'hispanofòbia de cap manera. L'anticatalanisme del País Valencià naix l'any 62 en plan bèstia i és falangisme, bàsicament, i és franquisme, bàsicament. Durant la transició pren una volada brutal, però brutal, i ja s'ha mantingut. I aleshores puja, baixa, baixa, puja. L'anticatalanisme a Extremadura, a Andalusia, a Castella respon més a causes que podien dir més actuals, que no ho crec tampoc, però Aragó i el País Valencià no. A mi, en el cas Aragó, em preocupa i l'estudia, entre altres coses perquè hi ha bastants terres aragoneses, comarques dins d'Aragó, on es parla català, on hi ha cultura catalana, on hi ha una història catalana, i que ara, des de fa temps, és veritat, s'han vist sotmeses a una pressió brutal més que abans, però sempre, sempre, sempre ha existit. I és curiós que l'anticatalanisme en Aragó no es deu només al PP ni a Vox, sinó que si tu estudies que també el PSOE, però també la Junta Aragonesista, és a dir, quan José Antonio Labordeta feia cançons, moltes d'aquestes cançons, sense dir el nom de Catalunya, implícitament estaven explicant que la gent d'Aragó pobra se n'anava als llocs rics, que eren Catalunya i el País Valencià, sobretot Catalunya. I al final allà també era aplicable allò de la gallina de dalt caga la de baix. És a dir, qui té diners caga qui no en té. I llavors, ostres, són moltes causes, tu. Però el que està clar és que això ha funcionat sempre. I continua funcionant, i puja, baixa, i baixa, i puja, i es basa en uns tòpics de vegades absolutament terribles, com que els catalans són fenicis, etc etc. I bé, jo el que diria és que això, electoralment, i per desgràcia, continua donant resultats.
dona resultats en una comunitat autònoma, però tanmateix, si amplies el focus, acaba ser contraproduent pel PP, en un moment en què les forces perifèriques determinen majories, perquè estàs fent terra cremada amb aquestes forces sobiranistes. Per tant, si realment el que fa és el PP és trencar ponts amb forces com el PNB o com Junts, l'únic que es trobarà és en mans de Vox. Només pot pactar amb Vox. I per això en aquests moments Feijóo no pot presentar una moció de censura.
Però el PP ja hi ha renunciat. El PP sí, ja fa, clar, des del principi...
Això és... Ho acabaràs pagant, allà.
Si ho veiem des de la nostra...
Ja ho estem veient.
Si ho veiem des de la nostra manera, jo crec que el senyor Feijóo que fa ara és jugar molt a la immediata, i per tant ja li ve bé tot això. I és incapaç de calcular què suposa això, que és efectivament que està lligat de mans i peus a Vox. Però ja ho dona per descomptat i ja ho ha acceptat.
De seguida amb nosaltres, Alejandro Fernández, president del Partit Popular Catalunya. Abans són les 9:49, un nou informe sobre l'origen del brot de pesta porcina africana abona la teoria de l'entrepà. L'ha fet el comitè científic a càrrec del Ministeri d'Agricultura, descarta que provingués del laboratori Irta-Cressa i veu coherent i compatible que fos d'un aliment contaminat. Saludem a aquesta hora el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Conseller, bon dia.
Ricard, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Vostè ja ha dit que aquest informe és una bona notícia, però l'ha sorprès alguna cosa del que hi diu?
Bueno, per nosaltres, jo crec que per Catalunya, aquest era un informe molt important. Vull dir, aquí hi havia un comitè científic que havien estat fent aquesta seqüenciació, que al final tots podíem fer moltes especulacions, però ja vàrem, a través de l'IRB, fer aquesta seqüenciació que nosaltres ens donava que no coincidien les mostres, però ara jo crec que ja es tanca la porta definitiva a que això pogués sortir del CRESA. Per tant, sí, per nosaltres és una informació molt important perquè els científics parlessin i ens aportessin més informació, no?, sobre aquest origen.
Que el que vas que a nivell de seguretat, és a dir, entenc que és important, no?, que en un laboratori no s'escapi un virus, però, clar, la hipòtesi que ara treballaríem és la teoria de l'entrepà, i això vol dir que hi hauria un embotit contaminat. Això els preocupa especialment, també, conseller?
Bueno, el que ens preocupa molt, sobretot, és no baixar la guàrdia. Hem dit que això era una carrera de fons. Som el 14è país de la Unió Europea que ha tingut un brot de PPA amb senglars. I, per tant, el que necessitem també veure una mica com han anat els altres països. La majoria també, alguns no s'ha sapigut, altres també ha pogut estar amb menjar contaminat. Jo no parlaria de la teoria de l'entrepà, jo parlaria, es diu a l'informe que podria, que una opció és menjar contaminat. Vull dir, es pot dir de moltes maneres, dic, però jo crec que també diuen que cal seguir investigant amb evidències científiques i que, bueno, esperem vos tenir més informació. I també cal seguir investigant sobre com es comporta aquest virus i la seva virulència. Això és molt important.
De fet, també l'informe apunta aquestes causes que deia del focus actiu europeu, de la introducció de l'Iberada. La hipòtesi que no hagi estat accidental podria prendre força?
Jo, com comprendràs, soc polític, jo no em tocarà posicionar-me en el moment que tinguem evidències científiques. Avui en tenim una que descarta una hipòtesi. Jo crec que ara és precipitat valorar altres opcions. En tot cas, la nostra obligació és mantenir totes les opcions obertes, les que surten en aquest informe, les que ens havia donat el nostre comitè científic i, sobretot, com et deia, dic, que cap prioritat absoluta, que això no ens despistem, que ja hem dit que això seria una carrera de fons, i que caldrà, sobretot, contenir el focus en aquests 6 quilòmetres. I també una cosa que diu molt important aquest informe és que cal reduir la població de senglars. El radi dels 6, dels 20 i arreu de Catalunya, perquè tenim una sobrepoblació que el que fa, especialment a les zones on mengen aquests animals de les escombraries, doncs el que fa és ser un vector de transmissor molt i molt important. Per tant, cal seguir treballant i no baixar la guàrdia i demanar la col·laboració de tothom, doncs, per poder mantenir la contenció d'aquest focus, que ens ha permès, Ricard, molt important, ens ha permès reobrir el 82% dels mercats internacionals del porcí al món. Això s'ha fet amb un temps rècord i, per tant, cal seguir en aquesta línia.
I anava a preguntar això de com ho faran, d'acord? És a dir, com previndrem que hi pugui haver un altre brot com aquest? Vostè em deia, amb batudes, matant animals.
Bueno, mira, Ricard, risc zero no existeix. Estem en un moment de canvi climàtic, de globalització, que ens porta a aquestes malalties. Mira, si fem les coses bé, demà, per exemple, demà aixecarem les restriccions de la influència aviar. Perquè,
sí, però perdoni, conseller, però fer les coses bé, què vol dir?
Fer les coses bé vol dir bioseguretat, professionalitat de les granges, mètode de vigilància activa de la fauna cinegètica i també de les granges de tots els tipus de granges que tenim, control de la fauna cinegètica, que en aquest cas, que en els casos com la PPA, que és un vector de transmissió, i per exemple, tant amb la dermatosi com amb la PPA, com amb l'influència aviària, nosaltres el que hem fet ha sigut un sistema de vigilància de les granges. Hem fet un programa de reforç de la bioseguretat, la neteja, els protocols de les mateixes granges, i per tant, ser molt i molt professionals. Tots aquells elements que puguin generar un contagi, doncs ser molt professionals, molt exigents, i llavors i treballar-ho molt amb el sector. Per tant, demà aixecarem les restriccions d'influència aviar, d'aquí dues setmanes aixecarem les restriccions de la dermatosi nodular contagiosa, que hem patit molt, i ja hem tingut 17 casos, i si fem les coses bé, anirem reobrint aquests mercats amb la PPA, d'acord? Però també dient un missatge molt clar, escolta, aquí ningú està 100% lliure de riscos de les malalties de sanitat animal, perquè això ha vingut, tots els experts ens diuen que això ha vingut per quedar-se. Per tant, la pregunta que ens hem de fer, com ens preparem a casa nostra per la seguretat alimentària, però també per la nostra economia, com ens preparem pel món que tenim ja sobre la taula i el món que ve, no? Jo crec que aquí vol dir doncs, inversions a les granges, vol dir professionalitat, vol dir control. Nosaltres fem unes mostres també, quan hi ha cacera de porc senglars, doncs fem mostres per analitzar la tuberculosi, la PPA dels senglars, doncs bueno, continuar en aquesta línia.
Quan parla de control de fauna, insisteixo, vol dir batudes, vol dir matar senglars.
Sí, el que estem fent, el radi dels... Això avala que el radi de 6 quilòmetres de 20 quilòmetres el que hem de fer és reduir la població de senglars, pràcticament eliminar-los a la zona de 0,6, d'acord? I llavors arreu de Catalunya tenim algunes zones on ja els científics ens han dit, i els tècnics, sobretot la part de Girona, la part de l'interior, de que tenim una sobrepoblació molt gran de fa molt de temps. I sobretot, la part de l'àrea metropolitana. No pot ser que tinguem senglars que semblen més animals de companyia que faunes salvatges, animals que mengen de les escombraries, que van a les ciutats, que no tenen por dels humans. Els animals han d'estar en el seu hàbitat i en la seva proporció adequada, que no sóc jo qui ho dirà, quants n'hi ha d'haver, eh? Ho diran els científics i els tècnics. Algú se n'ha rigut una mica això a la taula del senglar, però escolteu, penseu que aquí l'important és que els alcaldes, els científics, els caçadors, l'administració, que tots plegats anem a fer un pacte de país per veure quines actuacions, amb quina intensitat i fins quan s'han de fer. No perquè, volem eliminar els senglars, volem posar ordre.
Anava a dir, perquè esterilitzar a través del pinso o gàbies trampa, per exemple, i no matar-los, és una opció que contemplen?
Nosaltres les contemplem totes. Si científicament hi ha opcions que són efectives i que ens permet reduir aquesta conflictivitat, algú parlava de, ja no només és matar, és... Això, no donar menjar, no donar aigua, no pensar que és un animal de companyia. Per tant, els animals han d'estar al seu hàbitat, intentar reduir els problemes als cultius, reduir els accidents de trànsit. Per tant, jo crec que aquí hem de prendre mesures multidisciplinars, que es diu. A vegades s'haurà de batre, a vegades es poden capturar, a vegades es poden esterilitzar, i això ja s'ha fet, i això s'ha fet. I per tant, sí, totes les mesures tècniques, efectives, que puguin funcionar, doncs les tirarem endavant, és evident.
Però li preocupa aquesta tensió que hi ha entre els animalistes, diguéssim, i els caçadors davant dels reptes globals que ens afrontem?
Home, mira, ara parlàveu que us estava escoltant a la tertúlia, a quin món ens ha tocat viure? Un món on si anem als extrems de les coses no ens en sortirem. Per tant, Catalunya, no ens anem d'anar als extrems.
Ja, però conseller, això un animalista li dirà, l'extrem és matar el senglar.
No. L'extrem és matar matar-ho tot de qualsevol manera.
Yeah.
Nosaltres el que aquí cal, científics i tècnics que diguin com s'han de fer les coses, d'acord? I les coses s'han de fer amb criteris professionals i científics. I llavors, escolteu, hi ha llocs on no hi ha incidència amb els senglars. Per tant, no fer res no és una opció, perquè llavors també vindrà el de l'altre extrem i dirà, pues escolti, s'ha de fer net de qualsevol manera. I tampoc és creïble aquella persona que, volent ser animalista i amb bona fe, digui que no s'ha de fer res. No fer res no és una opció. En cap àmbit, amb l'agrari, amb el ramader, amb el forestal o amb el cinegètic. Per tant, el govern ha dit que actuaria i actuarà amb el compromís del president. Qui no li agradi, intentarem fer-ho amb criteris professionals, científics, raonables, escoltant a tothom, però ho farem. Perquè no fer-ho augmentarà la nostra vulnerabilitat amb accidents de trànsit, amb danys als cultius i amb transmissió de malalties. I els senglars no han d'estar a la ronda de dalt. Això ens entendrem tots, yeah. No?
No, però posa sobre la taula un debat que és interessant, conseller, que al final no és el mateix un colom que un senglar que un gos.
O sigui, Totalment. Però jo crec que hem de ser molt conscients que amb la sanitat animal no s'hi pot jugar. Per tant, jo crec que aquí aquest, el desequilibri dels ecosistemes i una sobrepoblació d'animals també genera un desequilibri i un desplaçament d'altres espècies o d'altres animals. Per tant, jo crec que al final una persona animalista ha de pensar que cal una incidència per intentar recuperar aquest equilibri i fer que les coses, que tot flueixi, no només l'activitat humana, també l'activitat d'altres espècies. Per tant, intentarem fer-ho bé, que ningú s'esveri, que s'ha d'actuar. I, per tant, actituds, a vegades, immobilistes ens fan retrocedir en qualsevol àmbit de la vida. I, per tant, que ningú es preocupi, que ho farem bé, i si hi ha hagut algun dubte, alguna proposta, evidentment l'escoltarem, la valorarem, però actuarem.
Conseller Ordeig, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, Ricard, bon dia, gràcies per trucar.
És el conseller dels Follons a Catalunya i, per tant, cada setmana podríem fer una secció ja amb el conseller Ordeig per anar resolent els merders que té sobre la taula. És un debat que, evidentment, els animalistes protestaran sobre el que acaba de dir el conseller, perquè ve dir que no val el mateix una vida d'un senglar que d'un altre tipus d'animal. Anna.
Home, a veure...
S'entén l'argument que fa servir, eh?
Sí, però... a més té tota la raó. La meva família ve de pagès la meva àvia, si era un senglar, disparava. O sigui, vamos, tenia una escopeta i, vamos, la meva àvia era l'únic senglar bo, és el senglar mort, ja està. Dit això, a veure, jo crec que el conseller Ordeig ha demostrat que es pot afrontar una crisi